I com estàs de salut? 14 de juliol del 2009, l'espai número 89 del nostre i vostre magatzin de salut, que s'emet per les zones de Mataró Ràdio. Hola, bona tarda, oients. Bona tarda. Ja tornem més aquí, al magatzin de salut. I avui en dedicarem, per una banda, es vindrà a parlar la nostra col·laboradora Anna Coquet, la qual ens parlarà una mica de què és la fisioteràpia, què fan. I també en parlarem després amb el senyor Rafa Nadal, un també fisioterapeuta, que va preparar a tres persones per poder fer una gran travessia per l'Antàrtida. A més, també avui en parlarem amb la nostra, diguem-ne, llevadora de guàrdia, que és la Ainhoa Borràs, que parla una mica de les pastilles anticonceptives o mètodes anticonceptius en general. I jo que em parlaré una mica sobre les hormones femenines, com actuen, deixen d'actuar, com poden influenciar les dones. Doncs bé, aquest és el programa de salut en el qual està dedicada avui.
Bueno, pues avui m'agradaria parlar del concepte de fisioteràpia, ja que en moltes ocasions moltes persones pues, no acaben de saber o d'entendre quina és la nostra funció. I ens hem trobat moltes vegades que quan algú ens pregunta «Escolta, i tu de què treballes?» i nosaltres contestem que som fisioterapeutes, la frase que més sentim és «Ah, tu fas massatges, no?» I sí, tenen tota la raó, però no només fem massatges. El massatge és només una de les moltes tècniques que pot utilitzar un fisioterapeuta. I per això avui explicaré tot el que podem arribar a fer als fisios.
Doncs ara comença.
Molt bé. Faré una mica d'introducció, molt breu, que, per exemple, d'on prové la paraula fisioterapeuta, que prové de la unió de dues paraules gregues, que és fisis, que significa natura, i terapeia, que significa tractament. Llavors, per tant, significa tractament per la natura o també tractament mitjançant agents físics. I ens trobem que l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, defineix la fisioteràpia com la tècnica i la ciència del tractament a través de mitjans físics, exercicis terapèutics, massoteràpia, que és el massatge, i electroteràpia, que són les corrents i altres coses que podem utilitzar. Encara que també s'utilitzen doncs, proves manuals per determinar el valor de l'afectació, la força, capacitats i bueno, per controlar també l'evolució de la malaltia i del tractament. I per una altra part, també hi ha la Confederació Mundial de Fisioteràpia, que defineix la fisioteràpia des de dos punts de vista. Un, com un dels pilars bàsics de la terapèutica, dels que disposa la medicina per curar, prevenir i readaptar els pacients. Uns altres pilars doncs, serien la farmacologia, que també serveix per curar i per prevenir, la cirurgia, etc., altres especialitats. I també la defineix com art i ciència del tractament físic, és a dir, el conjunt de tècniques que mitjançant l'aplicació d'agents físics doncs, curen, prevenen, recuperen i readapten els pacients susceptibles de rebre un tractament. Llavors, el fisioterapeuta ha d'establir una valoració prèvia i personalitzada per cada malalt, a partir d'un diagnòstic mèdic. Nosaltres normalment treballem sempre per prescripció mèdica. Segons un diagnòstic, doncs, nosaltres podem fer la nostra pròpia valoració i en funció d'aquesta valoració plantejarem uns objectius terapèutics i en conseqüència dissenyarem el que és el tractament aplicant les eines exclusives de la nostra disciplina.
A més, continues, Anna, amb això que has dit tu ara, cada persona, no hi ha un protocol establert per cada persona, o sigui, uns exercicis bàsics, i a partir d'aquí feu?
Hi ha uns exercicis bàsics i a vegades protocols. Per determinades malalties o afectacions fem uns certs tractaments, però sempre hem de tenir en compte que cada persona és diferent i els objectius s'han d'adaptar una mica a les condicions d'aquesta persona. No serà el mateix una fractura del fèmur amb un noi de 20 anys que una fractura de fèmur en una persona de 80 anys. El que busquem, la recuperació que busquem pot ser diferent. Aquest noi pot voler fer esport o voler fer algunes activitats que una persona de 80 anys ja no les farà. Mm-hmm. Llavors, els objectius sempre han de ser diferents per cada persona. I això que hem comentat abans, que generalment el fisioterapeuta treballa en prescripció mèdica encara que està capacitat per fer la seva pròpia intervenció. Hi ha moltes vegades que hi ha centres de fisioteràpia exclusius, que no hi ha metges, però sempre treballem, o ens agrada treballar amb un diagnòstic mèdic. Llavors, doncs, l'eina principal del fisioterapeuta és la mà. I, en conseqüència, la teràpia manual, vale? Per això de lo dels massatges. I, bueno, a part dels massatges, doncs, hi ha altres eines que utilitzem, intervencions, doncs, que és això. Teràpia del moviment, teràpia manual, pautem exercicis també, fem reeducació postural, mobilitzacions articulars, embanats funcionals, quantitat de teràpies diferents. I com hem parlat abans dels agents físics, doncs també dic que podem utilitzar doncs, tota classe d'agents, com són, per exemple, l'electroteràpia, que és el que es coneix com les corrents, que tothom sap més o menys què és. També utilitzem l'ultrasò, hidroteràpia, que és teràpia a partir de l'aigua, vale? Exercicis dintre de l'aigua o submergir les extremitats dintre de l'aigua, termoteràpia, que és teràpia a partir del calor, com podrien ser, per exemple, la parafina o els microones, aquestes coses. També fem servir pues, magnetoteràpia, làserteràpia, pues, tècniques o instruments una mica més sofisticats. També fem servir crioteràpia, que és la teràpia mitjançant el fred, pues, l'aplicació de gel o coses així semblants. I bueno, hi ha moltes altres coses que són una miqueta més tècniques, que potser explicar-ho així queda una mica... Però bueno, també explica que la fisioteràpia pot intervenir en els processos patològics de totes les especialitats de medicina física i rehabilitació, sempre que estigui indicat sota prescripció mèdica, l'aplicació de qualsevol teràpia, sent el metge responsable de la valoració i planificació del tractament. Em refereixo, per exemple, a nivell hospitalari. En funció de la patologia o la lesió, la fisioteràpia en alguns casos és la teràpia de primera elecció. És a dir, hi ha patologies que... El primer que s'escull és realitzar la fisioteràpia. I en altres és un recolzament que ajuda al tractament mèdic o farmacològic. És com un complement.
Alguna malaltia d'aquesta que sigui directament començar amb la fisioteràpia? Tens alguna en ment?
Bueno, podríem dir doncs, en el cas, per exemple, de traumatologia, de les factures, esguinços... I, bueno, depèn. El que passa és que la majoria doncs, són com a complement. Per exemple, les especialitats de la fisioteràpia, doncs podríem dir que en traumatologia, no? Doncs com les fractures, esguinços, lesions de l'espatlla, qualsevol cosa que sigui traumàtica. També intervenim realitzant fisioteràpia respiratòria, vale? Que es fa doncs, jo que sé, amb persones que tenen malalties pulmonars, el fisioterapeuta intervé pues, fent una reeducació del que és el patró ventilatori i ajudant a les persones, per exemple, a saber respirar correctament, ajudar, per exemple, a eliminar secrecions, la mucositat que tenen acumulada, també sabem tècniques per poder-les expulsar correctament. També intervé, per exemple, en la reumatologia, com és amb el tractament doncs, de les artrosis, artritis, aquestes coses una miqueta més... que són més cròniques. També intervenim en neurologia, en pacients, per exemple, que han tingut embòlies o AVCs. Els hi fem doncs, una reeducació perquè puguin, per exemple, tornar a caminar o tornar a moure el braç, coses d'aquestes. També intervenim en neurologia infantil, amb nens que han patit, per exemple, paràlisi cerebral. I podríem continuar, doncs, per exemple, amb geriatria, que intervenim moltíssimes vegades i és més que res per al manteniment de la funcionalitat en persones grans, que la majoria doncs, tenen moltes davallades funcionals i tenen problemes d'aquest tipus, i doncs intervenim doncs, això per mantenir una mica la funcionalitat, gimnàstiques de manteniment, perquè les persones es trobin una mica millor i continuïn mantenint la seva independència. I bueno, doncs, també una molt coneguda doncs, és la fisioteràpia de l'esport, on el fisioterapeuta està bastant present i sempre intervenim doncs, en les lesions esportives pròpies d'aquest esport en concret. I també, bueno, a part hi ha altres, pediàtrica, obstètrica... Bueno, com hem dit abans, podríem intervenir en gairebé totes les especialitats mèdiques.
Clar, perquè nosaltres sempre pensem en el mateix. Jo m'he fet una fractura o tinc un esguinç, sí, i sempre faig el mateix. Però no, tu estàs dient ara que tens o tenen un camp ampli, molt ampli de tractament, no?
Sí.
I, bueno, això que m'ha quedat una mica sobtat, no? També en ginecologia també, sí, també sí, actueu,
sí,
no?
Sí, sí.
Que dius, a veure, una senyora que és una partera, suposo, no? També, sí, no? Que té que rehabilitar-se, no? Però, bueno, és això que ens comenta l'Anna, no? Que és un treball, no? Un professional sanitari que és molt, molt important, que nosaltres, a veure, que no parla del tractament que estàs comentant tu ara, no? Vull fer-te una pregunta, Anna.
Digue'm.
L'objectiu final és que aquesta persona estigui totalment rehabilitada o sempre tenim que pensar que pot haver-hi una disminució d'aquesta activitat o aquesta mobilitat o aquesta recuperació? Depèn una mica de la patologia que tingui de base.
Clar, és que depèn una mica de la patologia que tingui de base. Perquè m'estàs preguntant sobre, per exemple, a la geriatria, per exemple.
Per exemple, o qualsevol... Sí, no sé.
Uh-huh. Aviam, en principi ja t'he comentat que cada persona que nosaltres tractem la considerem com a diferent. Com una persona que s'ha de tractar d'una manera individual. Llavors, clar, segons la intervenció, no totes les fractures funcionen igual. Uh-huh. Amb dos pacients de la mateixa edat i amb la mateixa fractura, per exemple, poden funcionar o poden recuperar-se o rehabilitar-se de maneres diferents. L'os de cada persona és diferent, la musculatura també, llavors, clar.
Això t'ho vull preguntar, perquè molta gent es compara entre elles,
sí,
no? I
sí.
Això és el dolent, no? Per això t'ha fet aquesta pregunta, perquè a veure...
Això sempre expliquem que no s'ha de fer mai. Perquè igual que, no sé, a la meva germana no li agraden les bledes i a mi sí, i som germanes.
Sí.
Pues imagina't dues persones completament diferents, que no té res a veure, cadascuna això té una constitució diferent, una musculatura diferent, i s'han de tractar de manera diferent. Encara que tinguin la mateixa patologia i facin els mateixos exercicis, sempre s'ha de dir això, que no es poden comparar.
I el temps d'un tractament tampoc és definit, podria ser? O
hi ha molts tractaments que són bastant estàndard. Nosaltres sabem que un os en consolidar-se tarda X setmanes i que una lesió muscular triga tant. Llavors sempre tenim uns marges de temps. Però una persona pot necessitar 2 setmanes més per arribar al mateix nivell que una altra. Però sempre dintre d'uns límits o d'uns estàndards. Uh-huh. Però sí.
I quan arriba un pacient a tu, per exemple, una avaliació ràpida, bueno, què valores?
A veure, en principi, jo des de la meva feina, per exemple, que a l'Hospital de Mataró, nosaltres els pacients, com ja hem comentat abans, sempre venen valorats o diagnosticats i valorats pel metge. I en el nostre cas pel metge rehabilitador. Llavors, normalment amb la planificació del tractament està feta i controlada sempre per uns controls pel metge rehabilitador. Clar, nosaltres fem la nostra pròpia valoració, però clar, depèn de la patologia. Nosaltres tractem moltes coses. Llavors ara, clar, explicar-te la valoració doncs, depèn del malalt que sigui. Si és de traumatologia, si és respiratori, si és neurològic... Clar.
Ara faré un canvi de banda, a veure què et sembla.
Vale.
Una mica, la teva professió tu la veus com a reconeguda dintre del món sanitari i també per part del pacient?
Per part del pacient, molt. Ens valoren moltíssim. Perquè, bueno, som uns professionals doncs, molt agraïts. Perquè encara que a vegades pateixin una mica durant els tractaments, que els diuen que els torturem una mica... Però, clar, moltes vegades clar, la nostra intervenció és per recuperar-los i per ajudar-los a tornar a estar com abans. I, clar, llavors la gent és molt agraïda, se senten molt bé. Des dels altres professionals, cada vegada més. Abans, pues, fa uns anys, el fisio era com un professional una miqueta desconegut pels altres, però ara cada vegada més.
Això vol dir que no ha influït una mica aquesta gent que es deia que eren fisios o que es recuperaven, que no tenien cap titulació, aquests que agafaven la vostra funció?
És que realment la fisioteràpia no és una, és una formació relativament jove. No fa, jo què sé, 20 anys no existia la carrera de fisioteràpia pròpiament dita. Es feia per una altra banda. No sé si es feia infermeria, després una especialització, es feia un auxiliar i després el mateix. I llavors, clar, és relativament jove, encara estem...
A passar hores una mica de tot, no? De començar, no? Però és això, no? Que molta gent, o ha sortit als diaris, no? Aquesta persona s'ha muntat a casa seva un pis i fa... Clar, i això, vulguis o no, fa mal a la professió, que a vosaltres, que no heu fet una carrera universitària, que és això, no?
Sí. També voldria explicar una última coseta, que és que existeix un error comú i es considera que la fisioteràpia i la rehabilitació és el mateix. I no és exactament així, perquè la rehabilitació és la recuperació física, la rehabilitació és la recuperació física, psíquica, social i laboral. És a dir, la rehabilitació és la recuperació global del malalt lesionat. És un treball multidisciplinar, és a dir, que han d'intervenir molts professionals, no només el fisio. Es podria dir que en el procés de rehabilitació intervé la fisioteràpia, però la fisioteràpia no és tota la rehabilitació. Això, la rehabilitació d'un malalt, a més de la fisioteràpia, intervé l'especialista, que és el metge rehabilitador o altre metge, la logopeda, la terapeuta ocupacional, la psicòloga, etc, etc, etc. Sí que és molt important això, que la rehabilitació és un treball de molts professionals i la fisioteràpia en forma part.
Molt bé, pues, ja heu sentit la nostra companya i col·laboradora, la Anna Coquet, com a fisioterapeuta d'aquí de l'Hospital de Mataró, que s'ha fet 4 pinzellades sobre la seva funció i treball. Molt bé, Anna. M'ha agradat molt que em xerris de la teva feina, no? Que a vegades queda, perdoneu, queda una mica amagada. Amagada en el sentit que els malalts, jo quan treballo a l'hospital, me'ls agafes, se'ls emporten, fa la teva feina amb tu, a baix els, bueno, feu tota la rehabilitació,
al gimnàs,
i tornen a pujar, i bueno, és veritat, pugen molt contents. Alguns endolorits, és veritat, però endolorits per la feina que tenen que fer,
clar,
perquè si no la fèieu, llavors quedarien comparats, no? Però tothom que puja de vosaltres puja molt content, això sí, i té ganes d'anar-hi, és una miqueta d'anar i donar una volta per l'hospital, també, vulguis,
sí,
no?
Sí.
Molt bé, Anna, pues, si vols acomiadar-te o vols dir alguna coseta més...
Bueno, pues, després d'haver explicat tot això, si algun oient té algun dubte sobre les nostres intervencions, per exemple, pues, no acaba d'entendre el que fem en neurologia o en obstetrícia, doncs bueno, pues, que ens posi en contacte amb nosaltres i jo intentaré explicar-ho el millor que pugui, com sempre.
Molt bé, ja ho sabeu.
Moltes gràcies.
Fins la propera, Anna.
Adéu.
Setmanes, el grup GYM va donar un reconeixement a 3 persones, 3 esportistes, 3 persones amb discapacitats, per haver-se enfrontat a un dels llocs més inhòspits, fredes i ventosos del planeta, l'Antàrtida. Aquestes persones són l'Eric Villalón, Xavier Vallvena i Jesús Noriega, que van aconseguir, però per fer-ho van necessitar una prèvia preparació. I ho vàrem fer mitjançant l'ajuda del nostre convidat. Bon dia.
Bon dia.
Tenim a nosaltres a Rafa Nadal, fisioterapeuta, sí. No és el tenista.
No, sóc el tenista, no.
Ja s'agradaria, però bueno, també tenim aquí el Rafa Nadal, que també com a persona i com a preparador també és molt important. Bueno, bon dia, Rafa.
Què tal, com estàs?
Primer presenta't una mica, fer una mica d'introducció, però vull que te presentis tu mateix.
Bueno, doncs jo sóc fisioterapeuta, porto l'empresa Health System Fisioteràpia, on la seu està a Vilassar de Mar, i sóc, per dir alguna cosa, la persona que va portar la direcció de la preparació física i la fisioteràpia a l'expedició del Pol Sur sense límits.
Bueno, parlem avui d'aquest tema per veure que per dos vessants. Per una banda, mirar que, bueno, donar rellevància a el que és la fisioteràpia, que pot ser utilitzada en qualsevol persona, qualsevol moment de la vida i qualsevol activitat que volem fer, i també donar una mica aquesta, no sé, l'enhorabona, no?, de poder dir que, perdoneu, d'aquesta persona, aquest jo, en Rafa, ha pogut portar endavant un projecte amb unes persones, aquestes persones que volien fer arribar fins a l'Antàrtida, no? I llavors aquests són els motius per què el nostre programa de salut volíem parlar d'aquest tema, no? Bueno, Rafa, com van presentar-te el projecte?
Bé, doncs, com us he comentat que porto empresa Health System, ja feia temps que estàvem buscant una fundació o una associació que portés temes amb persones amb discapacitat. De fet, una de les coses que portem nosaltres a nivell de treball és especialitat al medi aquàtic, a la fisioteràpia aquàtica, i portem molts nens amb problemes de discapacitat. Llavors, tot va sorgir amb una xerrada que vam fer a Vilassar. Em vaig trobar que era un grup de gent que tenia un somni, que era poder arribar al Pol Sur. Llavors, més que res, em va interessar bastant el tema i vaig anar a veure la xerrada amb ells, no? Quan van explicar, doncs, que eren tres persones amb discapacitats diferents, amb aquest somni, en seguida vaig dir, doncs, això és el que jo buscava feia temps, no?, per poder col·laborar amb una associació així, i em vaig oferir a col·laborar amb ells de la manera que fos, de qualsevol manera, no? I, bueno, doncs, amb el que em necessiteu jo estaré allà. Lo curiós va ser, doncs, que al cap de dos dies em va venir el Xavier, va demanar, doncs, que li comencés a treballar tot el tema de preparació física. Ell ja em coneixia, ja sabia una miqueta com feia la meva feina, i vaig començar, doncs, planificant-li tot el treball. Després em va trucar al cap d'uns dies la directora del projecte i em va dir, mira, sabem com treballes, el nostre objectiu és que portis tota la direcció de la preparació física, la fisioteràpia, i així vam començar, no? Llavors, es van planificar tota una sèrie de treball, eren dos objectius importants. Per una banda, era l'objectiu de la prevenció de lesions i posta a punt de la musculatura, tot a través de fisioteràpia, fisioteràpia analítica, fisioteràpia a través del medi aquàtic, i l'altra era la preparació de lo que era l'esforç, no?, la readaptació a l'esforç, per poder portar els expedicionaris al Pol Sur, realment. A partir d'aquí se'ls van fer, doncs, treballs al medi aquàtic, treballs amb peses, amb lastres, tot va ser un objectiu molt específic perquè realment poguessin arribar al Pol Sur.
Parlem una mica d'aquesta discapacitat d'aquestes tres persones, perquè són diferents aquestes discapacitats, no? Clar, i combinar exercicis per tots tres també seria complicat, no?
Sí, la veritat és que sí. A veure, no deixa de ser que era un repte, o millor dit, dos reptes. Un era que no s'havia fet mai a la història de portar un equip de discapacitats al Pol Sur, i realment ens trobàvem que bueno, no sabíem com reaccionaria la pròtesi del Xavier, per exemple. Doncs bé, el metge del Xavier, quan el Xavier li deia la pròtesi em funcionarà al Pol Sur, el metge li deia, home, no ho sabem, és que mai ha arribat una pròtesi al Pol Sur. Llavors, per un cantó era aquest el repte, i l'altre era, doncs, realment el que comentes tu, no?, portar tres expedicionaris totalment diferents, amb tres tipus diferents d'esportistes, i tres persones amb una discapacitat diferent, no? L'Eric Vialón, per exemple, és una persona que ja ve de les Paralimpiades, ha sigut 5 vegades medalla d'or, de l'esquí, és un esportista nato. El Xavier és una persona, doncs, és un educador, és un professor. Sí que realment té una capacitat d'aguante i de patiment a nivell d'entrenaments molt gran. I el Jesús, que és una persona que li faltava la mà, doncs és una persona que ve del món del submarinisme i tal, no? Temes de marxes, tampoc havia fet gaire cosa. Realment era treballar tres tipus diferents d'entrenament i de tres maneres diferents, en el fons, en el sentit que l'Eric ja estava molt preparat i el Jesús i el Xavier, doncs, se'ls havia de readaptar tota la musculatura, les articulacions, perquè aguantessin un ritme intens.
On vau fer, diguem-ne, la preparació? Aquí a Vilassar o on vau fer?
Bueno, va marcar la preparació en diferents punts concrets. Per dir alguna cosa, el punt principal sí que era Vilassar, perquè és on jo els preparava a la piscina a Vilassar de Mar, També els treballava a la consulta, que és una de les consultes de Health System està a Vilassar de Mar, també, i els feia tot el treball de readaptació i d'estabilitat, de propriocepció, etc. I llavors, el que era l'entrenament exterior, anaven a la platja de Vilassar, platja de Barcelona, i el treball que vam fer a baixes temperatures va ser a l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona, on els ficàvem a 25 graus sota zero per veure com reaccionaven ells, com reaccionava el seu cos, les pròtesis, tota la roba que portarien de grifon, etc.
Això en quant de temps em vau fer la preparació?
Home, tot el projecte va durar 2 anys. Uh-huh. La preparació també va ser uns 2 anys, més o menys. La part final més analítica, doncs l'últim any.
Uh-huh. Sí, i van marxar, veig aquí que el dia 20 de gener van arribar allà, i quant de temps van estar durant la marxa?
Van ser, realment van ser 2 setmanes de treball, entre que arribaven allà s'adaptaven al medi, a les baixes temperatures, i llavors començava la marxa. Van tenir uns problemes, que és que allà a l'Antàrtida han de buscar el que es diu les finestres de bon temps, no? I ens vam trobar amb un problema, que és que durant 4 dies, els 4 primers dies, van estar totalment parats, perquè l'avió no podia portar-los a l'inici de l'expedició. Igual que al final, que també van tenir que estar uns 3 dies a la base americana, a fora de la base americana, esperant que també l'avió els vingués a buscar i els portés cap a la base.
La marxa com va? Quants dies va ser la marxa i quants quilòmetres, ho saps?
Van ser un total d'uns 200 i alguna cosa, el pico, no me'n recordo ben bé, però i eren el que es diu, vam treballar amb ells amb 8 hores reals a feina, no? Que eren, cada hora paraven un màxim de 5 minuts, no podien parar més perquè començava el procés de congelació. I llavors era la part final, que era ja el tema de buscar les molècules contaminants, perquè no deixa ser que l'expedició ha tingut un treball esportiu, un projecte esportiu darrere, un projecte educatiu, un projecte d'integració i un projecte científic, no? El projecte científic era que cada vegada que acabaven les 8 hores de treball de marxa real, tenien que agafar molècules del gel, de la neu, i tenien que, veure, estem investigant si són molècules contaminants o no.
I durant aquesta marxa, aquests dies, tu anaves seguint una mica el seu procés, sí, comptant amb ells,
dia a dia,
què tenien que fer.
Sí, no,
van tindre algun problema, diguem, a nivell físic o a nivell...
Sí, la veritat és que sí. No deixa ser que, a veure, com tota expedició, hi ha els expedicionaris i hi ha tot un equip darrere, no, de treball. No deixa ser que hi ha la directora del projecte, que és la Montse, estava jo com a director d'aprovació física i salut, estava el director científic, el Josep Maria Gili, i tots hem estat dia a dia controlant. Recordo una cosa que em deien companys, ara que ja han marxat ja estàs tranquil. No, jo fins que no tornava no estava tranquil, perquè l'aprovació física, clar, si tenien un fallo a nivell físic, requeria sobre meu, no? Llavors, això que em comentaves, si havien tingut algun problema físic, més aviat van tenir un problema, doncs, que l'Eric va tenir una gastroenteritis el primer dia, va estar 3 dies que ho treia tot, o sigui, a nivell de nutrient va tenir un problema important, fins al punt de que es va plantejar de quedar-se i que hi seguissin l'expedició. Fins al primer dia, realment els 3 són un equip, vam crear que fossin un equip, i no van marxar en cap moment, ni el van deixar en cap moment. Era un treball d'equip i hi havien tots o no hi havien.
Sí, tots els 3 o cap, no?
Cap. Uh-huh. I també va haver-hi un altre problema, que va ser el Xavier, per fer-se, és una anècdota, no? Per fer-se una foto per un diari, doncs va decidir treure's totes unes proteccions que se li van fer a la pròtesi perquè no entrés en congelació, se les va treure i va estar 3-4 minuts per fer-se la foto, i llavors va tenir la mordida de l'Antàrtida, no? Que és que se li va cremar el munyó. Llavors això li arriba a passar el primer dia i sí que automàticament...
Ja no podem continuar. No,
va ser l'últim, per sort, va ser un fallo tècnico que ha quedat com a anècdota.
I un cop que van arribar aquí, vas tu continuar fent una preparació posterior, no?
Sí, sempre hi ha el que és el pre-treball, el treball i el post-treball. El post-treball realment no puc dir que ha sigut com jo voldria, perquè el que és el post-tractament, la adaptació una altra vegada a la vida normal, el problema que hi ha hagut és que tot com ha sigut bastant mediàtic tota l'expedició, entre entrevistes, han tingut un canal de diferents premis, com aquest que comentaves del gym, etc. Doncs no hem pogut estar al 100% com jo voldria amb mi, amb el tema de massatges i una mica posar-los a punt una altra vegada després de tota la matxacada de l'expedició.
Mm. No? I teniu previst fer una altra sortida, diguem entre comentes, sortida, no?
Sí. No, és així, a través de tot això doncs, hem creat l'associació Zero Límits. L'associació Zero Límits, l'objectiu doncs, segueix sent el mateix, no? Que hi hagi una expedició a gran format, que sigui mediàtic, i que dintre d'aquesta expedició doncs, hi hagi un projecte educatiu, projecte científic, esportiu i d'integració. I ara el que estem preparant, i que segurament ja podem quasi confirmar-lo, és que portarem d'aquí 2 anys la Barcelona World Race, portarem un barco, que ja el tenim quasi bé, per portar també un equip de discapacitats.
Mm-hmm. Això ara, bueno, això que comentava al principi de l'entrevista, de que prepareu, no? Hi ha gent que millor que està discapacitada, que està a casa,
sí,
no?
Sí.
I que volen fer algun tipus d'exercici o preparar-se, a veure, no per a l'Antàrtida, però millor per caminar pel carrer, no?
Sí, està
clar. Com es pot combinar la fisioteràpia que tu fas amb aquestes persones, una mica tot, no? Perquè sempre, quan parlem de fisioteràpia, sempre parlem de la persona que està malalta, que s'ha trencat un os i que fa fisio per poder caminar, no? A veure, no? Però no mai parlem d'aquelles persones que són discapacitades que també necessiten aquest tipus d'exercici. Sí. Parlem una mica d'això, que és molt interessant.
Sí, de fet, mira, és un tema que a través del Col·legi de Fisios que doncs, sempre l'apoyo bastant, perquè, o l'apoyo molt, perquè considero que és una manera de divulgar i de... El Col·legi de Fisios el tenim darrere nostre, apoyant-nos al 100%. I crec que molta gent té al cap que la fisioteràpia és massatges i ja està, no? Llavors, quan surten coses noves, no? O una persona, un fisioterapeuta que està portant una expedició d'aquests formats, doncs és quan la gent comença a veure, ostres, doncs el fisio no només són massatges, hi ha moltes més coses darrere, no? I estem parlant, doncs, en el meu cas, per exemple, que estic especialitzat en el medi aquàtic, la fisioteràpia aquàtica, però és que d'aquí hi ha la readaptació a l'esforç, el tema massatges, tractament, fisioteràpia analítica, etc. No? En aquest comentari que em comentes, no? De persones amb discapacitat, realment, des que ha tornat l'expedició, jo estic super satisfet, més que res perquè em trobo amb persones amb discapacitat que em venen i em diuen, escolta, m'agradaria que aconseguissis amb mi que jo pugui arribar al meu pol sur. No vol dir que ells vagin al pol sur, sinó al seu propi pol sur, no? Pot ser des que aprenguin doncs, a caminar, a treballar la biomecànica de la marxa, fins a persones que no, potser no poden caminar, però que puguin donar el màxim del seu rendiment, no? Dintre de les seves capacitats. No? No deixa ser que el nostre objectiu és buscar la capacitat d'aquests discapacitats. Llavors, realment, com ho podem fer? No fa falta que hagin d'entrar a cap equip d'expedició de gran format com han fet el Xavier, l'Eric i el Jesús, simplement fer un treball. Nosaltres, per exemple, estem especialitzats en tema de discapacitats també. Portem, bueno, entren en un grup de persones amb un programa de tractament i a partir d'aquí se'ls busca els objectius marcats de cadascú i se'ls treballa amb totes les tècniques de fisioteràpia que coneixem en el moment, no? Des del treball de readaptació, el treball d'activar les màximes fibres musculars que tinguin, treball d'estabilitat, de propriocepció, treball al medi aquàtic, treball amb l'estrès, etc. No? Realment tenim moltíssima gent, no? que no busquen cap repte històric, no? Però sí que estan buscant el seu propi repte. Llavors, a partir d'aquí, simplement és... o es posen en contacte amb nosaltres i els hi comencem a treballar i hi ha tot un programa de treball a darrere amb un equip de fisioterapeutes o bueno, que no es tanquin les portes. Sempre dic el mateix, no? que una persona amb discapacitat, potser tots som discapacitats realment, no?
Sí.
L'únic que han de buscar és buscar el seu màxim rendiment sobre el que ells poden fer i anar pujant aquests límits que es pensen que tenen.
Seria una mica aprofitar la meva discapacitat.
Exacte.
Per poder viure la vida normal, no?
Sí.
I que tothom vegi que jo sóc un normal com l'altra persona,
exacte,
no?
Exacte.
Jo penso així, no?
Sí,
és aprofitar el que no tens per continuar endavant.
Sí que és veritat que potser doncs, necessiten d'un equip de fisios
sí,
o d'aquest
sí,
apoyo,
sí.
No? De dir, ostres, doncs amb aquestes persones jo puc veure com tirar endavant o quin camí tinc que agafar, no? I això és el nostre objectiu, no? Ajudar-los a que trobin aquest camí.
Les institucions una mica legislatives, o que, tu veus que us donen un apoyo d'alguna manera a vosaltres?
Realment... Sí, realment sí, he de dir que sí, perquè, per exemple, nosaltres a través de Health System doncs, estem entrant a ajuntaments, agafem espais municipals, com són piscines, i realment, quan els hi vens i els hi expliques, mira, en el vostre poble hi ha moltíssima gent amb un problema de discapacitat, us agafo aquesta instal·lació i comencem a treballar a aquestes persones, En seguida obren els ulls i diuen, ostres, doncs és una sortida que potser no havíem pensat, no? Mm-hmm. No ens havíem plantejat, i realment sí que apoyen al 100%. Els que més apoyen, sobretot, és el Col·legi d'Aficios, no? que sempre, doncs, qualsevol persona, qualsevol fisio que tingui una idea important, que tingui una idea per millorar la fisioteràpia i millorar aquest tipus de perfil de persona patològic, doncs sempre estan allà i, bueno, intentar, doncs, dir, doncs, mira, apoyem sobre aquest treball amb formacions, amb programes de treball, amb el que sigui, no? I aquí, però sí que és veritat que les institucions i les entitats municipals també, doncs sí que estan apoyant bastant aquest tema.
No, abans de continuar, quan dius de capacitat, parlem físiques, també psíquiques?
Sí, el cas que jo treballo més i estic més especialitzat és amb les físiques, però sí que et trobes, doncs, amb persones amb bueno, des d'hemiplègics, persones amb paràlisis cerebrals, etc. No? I aquestes persones
també necessitarien una fisioteràpia.
Sí, nosaltres treballem amb aquesta gent. L'únic que portem, per exemple, el tema d'expedició han sigut persones físiques. No? Mm-hmm. Però bueno, és igual, és buscar la limitació que té aquella persona i intentar ajudar-lo a que millori.
Mm-hmm. Bueno, Rafa Nadal, m'ha agradat molt parlar amb tu, perquè és un tema... A veure, ja t'ho vaig dir, quan vas parlar amb tu i quedar, no? Sí, que és un tema que és... No sé, però que t'he dit al principi, no? Que veus la vessant física, no? Que treballes tu, i també l'esforç d'aquestes persones que pensem que mai podrien o tindrien molt en fer aquest esforç, no? I també aquesta part que tu comentaves, no? Que tothom que tingui una discapacitat no té per què dir això no puc fer-ho, no?
Exacte.
Uh-huh. Llavors, mira, si vols tornar a comentar per posar-me en contacte amb vosaltres, com ho podem fer, per exemple?
Doncs, bueno, la nostra empresa es diu Health System, és una empresa que té la seu a Vilassar de Mar, està, si vols dir la direcció, el telèfon està al carrer Rector Bertrina 36, està just al costat de l'església, de la plaça de l'església de Vilassar, i per poder posar-nos en contacte amb nosaltres, doncs simplement trucant al 93 759 69 51, en seguida, bueno, els atenem i a partir d'aquí comencem tot un projecte de treball amb ells.
Aquesta publicitat no és perquè no és per res, només que res perquè sapigueu que hi ha un lloc, o no, on jo em puc adreçar-me si tinc aquesta, bueno, això que em diu, tinc que començar a fer alguna cosa, no? Llavors un lloc, bueno, i sabeu que el Rafa ho prepara molt bé, no?
Sí.
Perquè arriba aquesta persona fins a l'Antàrtida no ho fa ningú, no?
No, és que ha sigut històric, no?, una vegada.
Jo penso que sí. Pues molt bé, Rafa, pel teu temps, per dedicar-nos, i enhorabona tant per tu com els teus companys, perquè, mira, sense ells i sense tu això no pogués, i d'altres persones també que col·laboren, això no podia ser endavant, no? I si feu una altra sortida d'aquesta de gran envergadura, o sigui més petita, més igual, i sabeu que teniu aquí la vostra, per fer la promo o el que vulgui.
Moltes gràcies per tu.
A vosaltres. Avui, si em prometeu, parlarem una mica de les hormones femenines, que moltes vegades es parlen de progesterona, d'estrogen, de serotonina, i ens agradaria parlar una mica sobre aquest tema, no? Una de les peculiaritats de les grans quantitats d'hormones que circulen pel nostre organisme és la seva capacitat per oscil·lar. El fet de tenir uns nivells més alts o més baixos d'algunes d'elles té repercussió en l'estat anímic, en l'aspecte de la pell o en el pes, per exemple. Aquest vaivé és evident en el cas de les hormones que requereixen un cicle menstrual femení, culpables, entre cometes, d'una sèrie de símptomes que algunes dones poden aparèixer en un grau que pot arribar a alterar el seu ritme vital. Dues hormones, els estrogen i la progesterona, són les responsables dels diferents canvis que les dones experimenten en l'àmbit físic, psíquic, tant durant els 28 dies que dura el cicle menstrual com en les diverses etapes de la seva vida. Primer, si voleu, parlem dels estrogens, que són els encarregats de la distribució del greix corporal en la dona i de l'acumulació en la zona dels malucs i al voltant dels pits. També són determinants per mantenir la consciència de l'esquelet, perquè ajuden a la fixació del calci que ingerim a la dieta. Una altra funció que tenen és mantenir els nivells de colesterol
poc alts i aturar sobre el metabolisme dels greixos. Aquestes hormones aporten vitalitat física, psicològica i sexual a la dona. Per això, el descens dels estrògens que es produeix quan arriba la menstruació afecta el comportament emocional i provoca canvis d'humor, depressió i irritabilitat. Pel que fa a la progesterona, es tracta de l'hormona encarregada d'augmentar la part glandular del pit en els dies previs a la menstruació. Estimula la retenció d'aigua i sal, amb el conseqüent augment de pes, durant el síndrome premenstrual i incrementa la temperatura corporal gràcies a la seva acció sobre el cervell i el sistema nerviós central, de manera que pot tenir un efecte relaxant damunt els músculs. També hi ha evidències que la progesterona podria tenir un cert efecte de pressió sobre la part afectiva de la dona, que pot ser més evident igualment durant la segona part del cicle. I parlem d'una altra, la tercera en discòrdia, que es diu, no? Encara que no es tracta d'una hormona pròpiament dita, sinó d'un neurotransmissor, que és la serotonina. Està directament relacionada amb el comportament hormonal. De fet, està comprovat que l'alteració d'estrogen pot suposar una disminució dels nivells de serotonina, que al mateix temps desencadena alteracions en l'àmbit anímic, com l'estrès, insomni o depressió. Els estrògens augmenten durant la primera meitat del cicle i disminueixen a la segona. La serotonina minva paral·lelament als estrògens, és a dir, assoleix el seu índex mínim dues setmanes abans de la menstruació. Fer exercici amb regularitat, passejar o ballar, practicar tècniques de relaxació o iniciar nous projectes afavoreixen l'augment d'aquesta substància. Les diferents fases del cicle menstrual suposen la manifestació més evident del lloc hormonal en l'organisme femení. Un exemple de fins a quin punt la seva incidència és determinant són els resultats d'una investigació duta a terme per científics de la Universitat de Cornell, Estats Units. Després d'analitzar imatges dels cervells femenins fetes abans, durant i després de la menstruació, es va arribar a la conclusió que l'activitat del còrtex frontal associat al control de les emocions presenta més o menys activitat segons el moment del cicle, de la qual cosa es dedueix que el cervell s'ajusta a les fluctuacions hormonals per pal·liar tant com sigui possible els síndromes que se'n deriven. Això explicaria per què la síndrome premenstrual no afecta de la mateixa manera a totes les dones. Dependrà de l'activitat cerebral de cadascuna. Continuem parlant del tema aquest sobre el cicle menstrual, que a part de les hormones que estem parlant, de la progesterona i els estrògens, mirem una mica tota la fase del cicle menstrual. El cicle s'inicia amb la menstruació, dels dies 1 al 5, en la qual es produeix un descens dels estrògens i progesterona, fet que provoca cansament, debilitat i tristesa. La segona fase és la fase folicular, del dia 6 fins al dia 13, que es caracteritza per un augment dels estrògens, mentre que la progesterona es manté estable. El resultat és més sensació d'energia, entusiasme i iniciativa. Cap al dia 14 es produeix l'ovulació, una fase en la qual els nivells d'estrògens estan molt elevats i augmenta la progesterona, fet que incrementa la libido i fa que la dona gaudeixi d'una plena forma física. A partir del dia 17 es comença la fase lútia, que arriba fins al dia 28 i en la qual apareix un augment de la progesterona. Com a conseqüència d'això, s'eleva la temperatura corporal, es produeix un augment del pes i hi ha una irritabilitat més important. I llavors podem parlar de les tres edats hormonals, tant la pubertat, l'edat adulta i la menopàusia, com afecta aquestes hormones. Per exemple, comencem amb la pubertat. Els estrògens i la progesterona són els responsables de la primera menstruació. Els estrògens són la primera hormona que produeix l'ovari quan comença a funcionar. Afavoreixen la formació dels pits i faciliten el procés de maduració de la vagina, l'úter i les trompes de Falopi. També afecten el creixement i la disminució del greix en el cos femení. La progesterona es produeix en els primers cicles menstruals en poca quantitat, per això acostumen a ser irregulars. Els ovaris també produeixen una petita quantitat de testosterona, l'hormona masculina. Aquesta és la causa dels brots d'acné, de pèl corporal i el despertar del desig sexual. Ara parlem de l'edat adulta, que és un període d'estabilitat hormonal. Els cicles acostumen a ser regulars i els nivells hormonals oscil·len durant 28 dies, que provoca símptomes diferents segons si la menstruació es va acostant o si ja és acabada. I per últim parlem de la menopàusia. Els 3 o 5 anys abans de l'últim cicle menstrual,
els ovaris es comencen a deteriorar i es disminueix la producció d'estrògens i de progesterona. Això es tradueix en símptomes com la sufocació, secreció vaginal, infeccions urinàries, a més d'increpar la possibilitat de desenvolupar malalties cardíaques i osteoporosis.
Bona tarda, sóc Aina Borràs, llevadora del Pastís del Maresme i de l'Hospital de Mataró. Avui seguirem parlant de mètodes anticonceptius i en concret dels mètodes hormonals. Hi ha molts mètodes hormonals, parlarem concretament dels hormonals combinats, que són mètodes que porten estrògens i progesterona, que són les dues hormones que fabrica el cos d'una dona, concretament els seus ovaris. Dels mètodes hormonals, segur que molta gent coneix les píndoles, les pastilles, però a més, fa uns anys que tenim en el mercat els parxes i l'anell vaginal. Les tres coses són idènticament iguals. Són hormones que el que fan és mantenir els ovaris en repòs i subministren les hormones de forma externa, a través de les pastilles o del pergat o de l'anell. I són idèntics els mètodes, us dic perquè a vegades pensem que una cosa és diferent que l'altra. Són idèntics, l'única que canvia és la via d'administració. Uns es prenen per la boca, van a l'estómac, de l'estómac van passant pel fetge i després van a la sang. El pegat s'absorbeix la medicació a través de la pell, per via transdèrmica. I a l'anell s'absorbeix la hormona a través de la mucosa vaginal, perquè es posa dins la vagina. Llavors les tres coses acaben subministrant hormones a la sang, però la forma d'administrar-les és diferent. Qualsevol persona que vulgui utilitzar un mètode hormonal com a anticonceptiu sempre s'ha de dirigir a un centre d'atenció a la salut sexual i reproductiva, al seu ambulatori de referència, i que els hi preguntin a veure quin mètode és més adient per a aquesta persona, i sempre se'ls fa una entrevista per comprovar que no hi ha malalties ni cap contraindicació, perquè les hormones són medicaments i en casos en què podria ser perillós utilitzar-lo. El tabac, per exemple, és un dels casos en què està molt desaconsellat utilitzar hormones, sobretot en més de 35 anys, malalties de trombosis, per exemple, i algunes altres. Per això sempre és important fer una entrevista prèvia per veure quin mètode és el més adient. No hi ha una edat concreta, la gent jove també ho podria utilitzar, però sempre s'ha de tenir en compte que les hormones no protegeixen de les malalties de transmissió sexual. Llavors sempre s'ha d'utilitzar en parelles estables. En quin mètode és millor d'aquests tres que he explicat? Doncs el que us deia, els tres són iguals, però canvia la forma en què ho utilitzem. L'anell també s'ha de tenir en compte que és mensual, el pegat és setmanal i les pastilles són diàries. Llavors també pot tenir a veure doncs, la bona memòria que tingui l'usuària, doncs, que li faci cosa enganxar-se algú a la pell o posar-se alguna cosa dins la vagina. Dependrà una mica de cada persona i també de l'assessorament del professional que us estigui atenent.
Hi ha casos que es té que parar de prendre la píndola, o la píndola, o posar el parxe, si comentaves en l'anyell, i per un motiu d'alguna malaltia, o bé perquè es té que descansar durant un temps.
En principi, el tema de descansar és un mite que sempre s'ha sentit, s'ha de parar, s'ha de descansar quan portes un any, dos anys. Doncs això no és cert. O sigui, quan una persona li van bé les hormones, ho pot prendre durant un llarg temps. Això sí, en cas que, per exemple, s'hagués de fer alguna intervenció quirúrgica o hi hagués alguna malaltia que apareixés, doncs, per exemple, alguna cosa que fos contraindicada amb les hormones o algun medicament o alguna cosa, llavors en aquests casos sí que pot ser necessari retirar-ho. Però en principi descansar perquè sí no és necessari.
Això que comentaves pot provocar alteracions, o sigui, per exemple, regles més abundants, dolor... tot això, o sigui, totes aquestes coses que pensem que pot provocar la pastilla, no?
Doncs al contrari, les pastilles, les mètodes hormonals en aquest cas són superaconsellables en gent que té molta regla i molt de dolor perquè treuen el dolor de regla i a més disminueixen la quantitat. O sigui que en principi és una de les indicacions d'utilitzar mètodes hormonals al tenir molta regla o, per exemple, cicles irregulars, en gent que té la regla molt irregular, el que fa les hormones és regular-ho.
I si per un dia, per exemple, la seva dia prendre aquesta pastilla, això també passa sobretot en jove, no? Que aquest dia no la puc prendre, per el que sigui, què tinc que fer? Prendre les pastilles, no prendre res, tornar a començar el pròxim mes?
Si ens hem oblidat de prendre una pastilla, en principi, si no han passat 12 hores des de que ens hem oblidat, no hi ha cap problema. Ens la prenem i no passa res. Però si han passat més de 12 hores, hi pot haver una ovulació i, en conseqüència, hi podria haver un embaràs si hi haguessin relacions sexuals. Llavors, la persona que té un oblit de més de 12 hores ha de prendre igualment la pastilla, encara que a vegades se n'ajunten dos, però utilitzar un mètode de protecció, per exemple un preservatiu, durant una setmaneta i seguir prenent igualment les seves hormones. En el cas de l'hernia i del pegat, doncs aquests inconvenients normalment no els tenim.
Les píndoles seria semblant a la pastilla del dia després, o més que res per acabar de definir-ho tot, no? Aviam. Potser que hi ha noies o persones que pensen prenen tres o quatre pastilles de cop. A veure, podria passar, no? Per evitar un embaràs no desitjat en un moment determinat, no?
Doncs no. Les pastilles, els mètodes aquests que us estic explicant hormonals són mètodes per utilitzar amb una continuïtat, doncs al llarg de tot el mes, durant llarg temps. Sí que es podria prendre una pastilla el dia després si haguessin oblits i no s'hagués utilitzat cap mètode de barrera, però no té res a veure. La pastilla del dia després sí que és un mètode hormonal, però és una pastilla, com diem, d'emergència. És un mètode anticonceptiu d'emergència que s'utilitza en casos de, per exemple, una ruptura de preservatiu o d'un oblit d'una pastilla d'aquestes que parlem anticonceptives, i no té res a veure una cosa amb l'altra. És un mètode d'emergència que s'utilitza en casos d'emergència i sí que està feta d'hormones, però no té res a veure amb les pastilles que estem parlant avui.
Doncs bé, ja hem arribat al final del programa, del magazín d'avui. Esperem que us hagi agradat i molts de vosaltres ja comenceu les vacances, o hi esteu de vacances, aprofiteu-les, i aquells que encara no estem de vacances, molt aviat ja començarem. Però ja sabeu, el nostre programa sempre continua estant amb vosaltres. Per qualsevol pregunta, dubte, ja sabeu el nostre correu electrònic, salut@mataroradio.cat. I fins la propera setmana, sense acomiadar-nos dels nostres dels nostres tècnics, per una banda en Kilian i en Ferran Garcia, i jo que us parlo en Pere López. Fins la propera setmana.
Fins la setmana vinent.